Tenim amb nosaltres Anna Panferrer, veterinària del Consell, també en Tato Monge, responsable de la canera municipal. Benvinguts a Radio Villa, com esteu?
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, amb vosaltres volíem parlar de quina és la gestió que es fa dels cans que apareixen abandonats a la nostra illa. Són molts, per cert?
Els cans que apareixen abandonats... Home, números exactes ara mateix no te puc dir perquè no ho hem repassat, però, bueno, portam una ratxeta que quizà mensualment dos animals o tres que apareguen sense identificació electrònica o sense collaret identificatiu sí que ens estan apareixent, eh?
O sigui, monarama un cada 10 dies, pràcticament, eh?
Sí, el que passa és que la majoria de vegades sí que el propietari es manifesta, apareix i té interès de recuperar aquell animal. Però, bueno, sí, els darrers mesos, pues, ara mateix en tenim dos en aquest cas, que no portaven collaret o portaven collaret però no cap telèfon, no tenen xip i estan allà esperant a que els seus propietaris es manifestin. Hi ha uns períodes establerts legalment i així estem, esperant.
Caram. A l'estiu supos que hi haurà més casos d'abandonaments o no té per què? Abandonaments o pèrdues?
Exacte, més que abandonaments, pèrdues. Pèrdues. Se concentren molts més números de cans, gent que ha fet la temporada, turistes que venen amb les seves mascotes, la gent d'aquí que està treballant a full i a lo millor té una miqueta més descuidats els animals i llavors sí que es troben amb molt més ca amullat pel carrer, per la via pública, danzando a sus anchas, no? No implica que siga abandonat, vull dir, és un animal, la majoria, identificat, es posa en contacte amb el propietari i, evidentment, el volen recuperar de seguida.
O sigui, això que a vegades es diu, no?, de gent que ve de vacacions a Formentera, abandona el ca i se'n va, això no és molt habitual, eh?
Pens que no, no. Mm. No. No, Luca, no. No, no. No seria escàs, crec.
Bé, Tato, al respecte dels cans abandonats, com els captures?
Mucho cuidado. Hay muchas maneras. Normalmente los perros son bastante afables y se pueden coger con la mano, o sea, se acercan. Luego, cuando son perros más complicados o más esquivos, se utilizan trampas o algún método. Pero vamos, normalmente es más sencillo, afortunadamente es más sencillo de lo que parece.
Caramba, és que a mi un dia un amic em va deixar un canet perquè el cuidés un cap de setmana i a la que va sentir una remor així súbita a casa, piu, va arrencar a córrer, que m'has ajudeu-me.
Va fugir.
Vaig sortir jo corrents al darrere, després d'una persecució d'unes 2 hores, vaig aconseguir, com a molt, apropar-me a 10 minuts. Perdó, a 10 metres. No, però sense córrer, vull dir, jo a poc a poc, portant pernil a la mà, tota la història, 10 metres, el màxim que vaig apropar, eh?
Son muy listos y echan a correr lo suficiente para separarse de ti y cuando te acercas, corren otro poquito, cuando te acercas, corren otro poquito.
Desesperant.
No, normalmente correr, o sea, intentar coger un perro corriendo, no es posible. Lo que pasa es que todos los perros terminan acabando en algún sitio. O vuelven a su casa, o se juntan con otros perros, o se cansan, se quedan quietecitos. Muchas veces más un problema de paciencia y de seguirlos, y de mirar dónde están y de vigilarlos, que echar a correr detrás de un perro. Un perro corre mucho más que una persona, salta mucho más que una persona, son 4 patas contra 2 y no es posible. Casi todos los perros terminan acabando en un lugar o en su propia casa, porque muchas veces los perros están sueltos, están escapados, pero no están perdidos, simplemente se han ido a dar una vuelta y están por ahí, y luego, bueno, pues si los sigues un poquito y los controlas, pues terminan volviendo con su dueño. Pero sí, corriendo no.
¿Quién es el protocol que feu quan captureu un ca que aparentment està sense amo, no?
Bé, en el moment que ell o Anna capturen un ca, el primer pas que el fan ells mateixos és repassar si té microxip amb un lector, d'acord?
Hauria de ser obligatori, no? Entenem, el microxip?
El microxip és obligatori. En els 3 mesos d'edat és obligatori, perquè va associat a la vacuna de la ràbia. No es pot vacunar un ca de ràbia si no té microxip, i la ràbia és obligatori, per tant, tot va encadenat, no? Ells controlen si té microxip o no, mentre es aconsegueix contactar el propietari i tot això, aquest ca ja passa a les dependències de la canera. Si té xip, bueno, es localitza aquest propietari, paga unes taxes de gestió, i aquest ca, si té tot en regla, torna a casa seva, d'acord? Estem estant quan no està identificat, vale? Si almenys afortunadament porta una plaqueta amb un telèfon o alguna cosa, igualment ens posem en contacte amb el propietari i aquell que, evidentment, per sortir de sa canera necessita complir la normativa i és aplicar-li un xip i una vacuna de sa ràbia, d'acord? I llavors està sa opció de que no té cap identificació, és a dir, no saps de qui és, i el que fem és fotografies de l'animal, els la publiquem.
Al Facebook de?
Facebook d'Esconsell, també les enviem a les clíniques veterinaris, també col·laboren molt amb nosaltres en aquest sentit, per exemple, botigues com Animal Party, tota aquesta gent, pengen allà el cartellet, on pengem sa foto per dir, escolta, aquest que aquí és d'algú, i tenen 10 dies per reclamar-lo.
Si no, què?
Si no, ja passa a poder ser donat amb adopció. Vale, doncs en aquest cas doncs ja es consell qui li aplica un xip, una vacuna antiràbica, i esperem que aparega un adoptant que, doncs que li encaixi el tipus d'animal i se'l pugui quedar. Quan tenen xip, a vegades pot passa que és una vegada cada any com a molt, que és que tenen xip, tu et poses en contacte amb el propietari i te diuen que no el volen, que no el volen més. Llavors ja, bueno, és un altre protocol, però bueno...
Això és multa pel propietari? O...
A veure, sa canera té sa obligació, tenim obligació de recollir aquells animals que volen ser, entre cometes, abandonats, sí. Barra cedido, ¿vale? És a dir, és un abandono legal... Mm. Tenim obligació de quedar-nos-los, no? Llavors, en el cas de que no el vulguis, a veure, si tu ho comuniques, pues no hi té per acabar-hi més problema. És a dir, es posa amb adopció enseguida, s'arreglen una sèrie de documentacions que s'han de fer per fer-ho tot bé i que entri en unes condicions a sa canera. Vull dir, tampoc és qüestió de...
Però això és una cosa, és fer-ho, diguem-ne bé,
sí.
No? Una altra cosa és abandonar-lo.
A veure, si tu l'abandones i no et manifestes, vas a sanció. Va de sanció per abandonament.
Clar.
I és una sanció d'orilla.
No, el que veig és que, a veure, si esteu comentant que els... és poc habitual que els turistes que venen de fora abandonin el seu cai i se'n vagin...
No, això no passa.
Els cans que queden abandonats aquí són nostres.
Sí, jo, a veure, sí que, així com tu m'ho dius, de turistes cap aquí i que se'n van, al revés, jo crec que a vegades... El que passa és gent que ve a treballar, o no, o gent resident, però que pel motiu que siga marxa de Formentera, a lo millor allà on va no el pot tenir. Mal? Pels motius que siguen. La majoria de gent ho fa bé i es posa en contacte amb nosaltres i mos ho diu, mos explica el problema i llavors pues, començam el protocol. Però potser algun cas sí que pot passar, d'algú que ha marxat, l'ha deixat aquí, o el deixa en plan, el deixa amb el meu veí un mes i no torno mai més i allà quedes ca. Però bueno, és sa minoria.
Bé, la majoria de cans que us trobeu abandonats, quina casuística tenen?
És molt variada, jo crec. Vull dir, perquè trobes cans grans, petits, vells, joves.
Ara quins tenim?
Ara mateix hi ha dos veteranos.
Ara hi ha dos. Uno es una perrita que tiene aproximadamente 3 años, muy simpática, pequeñita, de los que a ti te gustan.
Tipo Yorkshire, barrejada.
Me está provocando en Tato, ¿eh?
Es una mezclita. Y este es el caso de una persona que la tiene y que no la quiere más. Ha manifestado que no la puede tener y ha quedado aquí abandonada. Y luego tenemos otro tipo labrador, un cruce labrador, una perra también, que este es este caso que estaba comentando la Pamela. Es una persona que la ha tenido la temporada aquí, se ha marchado y ha dejado el perro. Y afortunadamente una vecina que lo conocía lo ha tenido acogido en su casa hasta que ya no ha podido más. Y el perro, bueno, ha escapado, cayó en un safarecha ahí en
Camarroch, ¿no?
En Camarroch, lo recuperaron los chavales que trabajan allí. Y bueno, pues lo tenemos también allí en periodo de... Tenemos que cumplir los periodos que marca la ley, que son 15 días, por si el propietario quiere recuperarlo. Claro. Pero como en este caso, por ejemplo, ya sabemos que no va a querer recuperarlo, pues ya se pondrá en adopción.
Aquí hay una cosa en contra entre comates, vull dir que perjudica a l'animal, que l'obliga a tenir una estància més llarga a sa canera, que és que en aquest cas són dos cans que efectivament no els volien més, però no estaven complint la normativa de microchip. D'acord? Perquè si estan dats d'alta i tu vens i em dius no els puc tenir, llavors aquell ca el dia següent està apte per ser adoptat. Però en aquests casos, clar, jo sabem que el propietari no el vol, però legalment no hi ha cap document que ens ho digui.
Clar.
D'acord? Entonces han de respectar els 10 dies de que els puguin reclamar. Llavors l'animal està més temps allà, espera que t'espera, i potser podria ser una cosa ràpida, no?, d'alleugerar estrangul de l'animal, si estigués bé i les coses es fan bé i dius, mira, me passa això, jo me vaig de Formentera, no, me'n vaig a un apartament enmig de Madrid, no me puc emportar aquest gos de 40 quilos i necessito fer això.
Clar.
Ho fem bé, doncs agilitzes tot molt i ho facilites, i al final l'animal també, ostres, no estan malament a la canera, evidentment cuidant el millor possible i estan molt ben atesos, però no és una llar, no és una família que estàs cada dia fent-li mimos i xutxes i jocs, no? Vull dir, és un lloc que bueno, s'hi van unes hores a treballar i atendre-los, però no deixa de ser una cosa més freda, no?
Sí, sí, s'entén perfectament.
Luego que no se nos olvide, tenemos dos veteranos, porque uno de ellos lleva ya casi dos años.
Casi dos.
Y
el otro uno y medio.
Y medio por ahí. Son dos perros de estos de entrenaza potencialmente peligrosa, que es un adjetivo, bueno, legalmente están considerados PPPs, pero son dos encantos de perros, son dos perros muy, muy afables. Y este es también un caso parecido. Uno fue una persona que se marchó de Formentera, en este caso lo dejó legalmente, y el otro pues fue una persona que lo abandonó, se marchó de aquí, no quiso saber nada de él y se marchó. Estos están ahí, que ya llevan tiempo, y son los abuelitos de la perrera.
Pobrets.
Sí, clar, són animals que, per la mala fama que tenen, estan condemnats, vull dir, a un tracte diferent. Mm. Vull dir, és una llàstima perquè, bueno, convida tot qui vulgui i...
Bueno, a veure, són animals que estan condemnats per això perquè un amo irresponsable els ha abandonat,
clar,
eh?
Home, això està
sobretot
clar.
Sobretot en un
sí,
dels
sí,
casos.
Sí, però vull dir que a l'hora de tenir sortida...
Ja, costa més, no?
Costa molt més. I això que Formentera està en un lloc que, pues, que la majoria de gent té terreny on deixar-los córrer... Mm. Vull dir, no estàs dins una ciutat que encara és més complicat.
Tienen mala fama por el hecho de ser perros considerados peligrosos, pero es fama. O sea, es un perro que pasa que necesitas unos sitios, unas características especiales. No los puedes tener en la puerta de casa, así, en medio de la calle. Los tienes que tener en un recinto, vigilados. Son perros, bueno,
bueno,
son fuertes.
Bueno,
es la cumplir
la normativa que hi ha referent a potencialment perillosos. Sí.
Es diferente tener un perro de estas características que el típico perrito faldero, sí, por decirlo así, pero son también muy agradecidos, son muy inteligentes y son con muy buen carácter.
O sigui, tenim 4 cans ara mateix a la canera municipal. Quina capacitat teniu? Una vintena o...?
No.
No arriba, eh?
A ver, son 6 jaulas que
grandes,
se pueden dividir,
grandes,
que se pueden dividir en dos cada una. Yo he llegado a tener allí 22 perros. No me preguntes cómo, pero había 22 perros. A veces cuando tienes dos perros que se llevan bien, que se entienden bien, pues los tienes juntos.
Claro. A veure, per les persones que estiguin pensant, home, doncs, potser, no?, podríem adoptar, no?, que al final, doncs, abans de... Hi ha qui pot comprar-se un can, però també hi ha cans que no tenen amo, que els hi falta una llar, potser és una bona opció intentar l'adopció en comptes de
home,
la compra. A més que la compra, hem d'anar al lloro amb la compra, eh? Pam, no sé si pot ser una petita menció, com a veterinària...
M'apareix una... Bueno, cada un pot fer el que vulgui, però m'apareix un error important. Bueno, és un tema un poc delicat, no? Però pensa que havent-hi tots els animals que hi ha abandonats... Bueno.
Després ens podríem fer preguntes de com és la indústria de compra-venda i de cria d'aquests animals. No en tots els casos, però està demostrat que en alguns casos aquests animals són criats en criadors de l'est, venen en condicions lamentables fins al nostre país, moltes vegades amb camions, agafen malalties, després se't mor el cap, reclames,
a mi,
i te'n donen un altre com si fos una rentadora.
Hay mucho fraude a través d'internet, per exemple.
No, i que, a veure, que també a vegades... passen coses, ja no pal de mala fe, eh? Vull dir, poden passar coses, però en el moment que tu cries i moltes de vegades la sang és tan pura, és que no deixen d'aparèixer malalties. Jo recordo algun cas de quan treballava com a veterinari clínica, d'animals que te certifiquen que no tindran displàsia de cadera, el típic llaurador, i en 7 o 8 mesos ja li diagnosticàvem que la tenia. clar, una persona ha pagat una barbaritat de diners per un animal que acaba tenint una enfermedad que, ostres, pues és delicada i que l'animal, quan arribi a una certa edat
pateix.
I a un cert pes, també pateix. I també tinc el cas d'un amic que també és la mateixa raça a Península que li falten dits amb una pota. I l'animal és pur i té pedigrí i val una pasta, però li falten dos falanges amb una pota. No és per reflexionar, vull dir, no pal que sigui així en general, però moltes de vegades és com és com un capritxet, no? Tu vols un ca d'aquelles característiques i el vols així i que tinguis pal així i d'aquest color i així de gran i així tal, vale. Bueno, pues aquest mercat existeix. Passa que crec que a vegades s'ha de pensar i donar una volta per les caneres o protectores, perquè hi ha barbaritat d'animals abandonats i que, a més, són molt agraïts.
Quines preguntes ens hem de fer a l'hora de dir, va, sí, vull adoptar, o bueno, sí, vull sumar un animal, un ca, en aquest cas, a la meva família?
Principalment, així pensant ara ràpidament, tinc temps per dedicar-li? Tinc temps, tinc espai, tinc una petita part econòmica que li puga dedicar? Pues perquè necessiten uns tractaments obligatoris, mínims, i a part pot posar-se malalt.
Veterinari, una assegurança tercer, no estaria
exacte,
malament.
Exacte, antiparasitaris, prevenció de leishmània, vull dir, hi ha unes coses mínimes que segur hem de fer. Entonces, generen una despesa.
¿Tú, Tato, y afegirías alguna cosa?
Yo añadiría una cosa muy simple. Cuando se adopta un perro, no se adopta un juguetito, ni un cuadro, ni un objeto. Se adopta un animal vivo. Y es un animal que tiene una vida. Entonces, hay que considerar que ese animal va a crecer. Esto es muy importante, porque hay mucha gente que cuando adopta un cachorro piensa que se va a quedar cachorro toda la vida. No es así. Luego va a crecer. Y una cosa muy importante, el perro hay que pensar que hay que tenerlo toda la vida. El perro, o sea, si tú adoptas un perro, le das cariño, le das una familia, ya esa es su familia para siempre. No se puede coger un perrito como capricho, luego ya cuando es grande, va, ya me
molesta.
Estorba. Que esto pasa mucho, esto cuando estamos hablando de los abandonos, hay muchos casos, yo me he encontrado con muchos casos de gente que dice, ay, es que ha crecido demasiado, es que yo cuando lo cogí era pequeñito, claro.
Hay que tener previsión. Si és animal, una raça grossa te pot durar de mitja uns 10-12 anys de vida i una raça petita encara més.
I previsió també per lo que dèieu abans de l'espai i el temps. Vull dir, si agafes un animal que t'agrada molt perquè té molt bona pinta, no sé, un setter, per exemple, no? I és un caçador, li has de donar canya, ha de córrer aquest animal,
té,
no?
Té aquesta genètica que li diu que té una energia molt heavy. Clar, has d'anar amb cuidado i has de tenir present que se li cau el pèl, que embruten, que per molt meravellós que sigui el teu ca, és un ca i faran coses que a lo millor te poden molestar, per això has de preveure. Vull dir, no pots voler tenir un ca i que sigui una estàtua que no es mogui, que
mira,
mai t'amossegui absolutament res.
Jo tuve un caso de una senyora que me pedia un perro que no ladrara mucho, que no tirara pelos, que fuera muy tranquilo, que no le diera problemas. Yo le di la dirección de la juguetería y vaya usted a comprarse un buen peluche que no le va a dar ningún problema, porque de un perro no puede usted pedir estas cosas.
Estem avui xerrant una Pam Ferrer i en Tato Monge, són treballadors del Consell, ella és veterinària, ell és el responsable de la canera. Ja per anar acabant, fa poc veu fer una donació de cans a una institució d'Eivissa, de Sant Rafel concretament, Can Gossos, un refugi per animals. Explica'm com va anar això i qui va motivar aquesta donació.
Aquesta protectora de tant en quant ens ajuda una mica. Ells, clar, tenen unes instal·lacions bastant grans, molt d'espai, tenen
200.000 metres quadrats,
efectivament.
Sí, tu diràs.
Tenen molts de jardins, tenen zones de joc, un voluntariat molt gros, 20 treballadors, capacitat, si no me vaig equivocada, per al redor de 100 cans, 100 i algo.
120, sí.
Sí. I llavors, ells tenen una mica, coneixen quin perfil de cans es busquen, es solen adoptar i a vegades quan veuen el que tenim i la pressió que tenim, perquè hi ha moments que tenim la canera molt, molt plena, doncs ens intenten ajudar, no? I en aquest cas doncs, varen poder gestionar que ells adoptassin tres cans per tenir més possibilitats d'adopció a Eivissa, no? Ampliar les possibilitats d'aquests animals.
I... Tienen una ventaja, es que aparte de que bueno, facilitan la adopción en Eivissa, porque la propietaria es una señora extranjera que vive en Suiza, y entonces incluso los perros los llevan a Suiza, para que los adopten allí.
Caram.
Y además los llevan, cosa curiosa, los llevan en jet privado.
Ostres, Déu-n'hi-do. Com... Bé, a veure, ja per anar acabant, perquè ara penjarem després aquest podcast al nostre Facebook, ja m'estic imaginant algun comentari. Sacrifiqueu animals?
No, ningú. Ja fa... no recordo ara quants anys, però...
Más de 15 anys. Quizás más.
Ni tampoc els passeu a Eivissa perquè no...
12, 10 anys que no se sacrifica ningú, no? Bueno,
yo creo que más.
I què feu si teniu un excés de cans? El doneu a cangos, a cangossos, per exemple, o...
Si tenim que o sigui, canera plana?
Sí.
Bueno, és que no ens ha passat ara fa molt de temps. Però sí, demanaríem ajuda una mica, clar.
Ah, aquí, a fundacions privades com cangossos...
Sí, sí.
El problema és que tots estan saturats. O sigui, incluso cangossos està saturat. Ah. Porque yo recientemente estuve allí y realmente tienen problemas de espacio, ¿no? Cuando ven que les queda algún hueco, pero vamos, lo tienen. Pero luego hay otras muchas protectoras en Eivissa y están todas. Y ya la perrera del Ayuntamiento de Eivissa, Dalvila, está también, Sacoma, está también saturada.
¿A Sacoma se sacrifican cans?
No.
Tampoco.
No, pensé
no. No, no. No, sacrificar hoy en día creo que las perreras municipales, quizás en alguna gran capital, pero aquí no.
Bé, doncs, per cert, si algú que ens està escoltant i està encuriosit en conèixer aquests quatre cans, potser n'hi ha algun, ja recordem, hi ha dos cans de grans dimensions, però hi ha dos petitons, una quissona i una altra mascle.
No, són dos quissones, perdó. Una petita i una grossa.
Això, perdó. I després hi ha aquests dos altres cans, un porta dos anys ja tancat a la canera. Surten d'allà algun moment a passeig o alguna cosa així?
Sí, i tant.
Bé.
Sí.
Si algú s'està preguntant doncs, com pot fer-ho per adoptar, per parlar amb en Tato, per parlar amb na Pam, perquè li feu aquestes preguntes de, bueno, tens espai, tens temps, quins recursos pots dedicar-hi, no? Com pot contactar amb altres?
Cridant directament al telèfon que hi ha de servei de sa canera, que és un telèfon 24 hores. Vull dir, tant per visitar els animals, per veure-los, per si n'hi ha algun que siga per possible adopció, o per col·laborar com a voluntaris. El procediment és cridant en Tato.
Voluntaris?
Sí, se pot venir a treballar, no, a passar estones amb els animals com a voluntari.
Passejant-los i tal? O...
De moment es passeig és exclusivament dins les instal·lacions, per ara. D'acord? Allí tenim un pati gros, una zona de joc. Per exemple, en l'estiu hi tenen una mini piscineta, tenim joguines i tal, i la idea és quedar-se allà jugant amb els animals, interactuant. Per ser voluntari, simplement hi ha que fer un registre d'entrada amb DNI i sol·licitar-ho. No és cap procediment complicat. Hi ha que ser major d'edat, major de 16, i ja està, són els únics requisits. I llavors pues, el que fan els voluntaris moltes de vegades és pues, a través d'en Tato, pues, ei, que aquesta tarda puc venir a tal hora i m'estaré una horeta. I aquella horeta pues, estan allà interactuant amb els animals, donant-los mimos, cepillant, jugant...
Molt bé.
I així.
Bé, doncs, per cert, el telèfon de la canera municipal és el 673-004579. Repetim, 673-004579. L'estic dient bé o no?
Sí, también hay otro teléfono, que es el 630-083-128.
630-083-128. D'acord. I també hi ha una adreça electrònica, canera@consellldeformentera.cat. Repetim, canera@consellldeformentera.cat. Pam, Tato, moltíssimes gràcies i bona feina.
Gràcies.
Otro día tenemos un perrito.